Radio Estel. A Radio Estel, Persona i Vida, espai patrocinat per l'Associació de Metges Cristians de Catalunya.
Molt bona tarda, com estan? Benvinguts a una nova edició d'aquí al programa Persona i Vida, la sintonia de Ràdio Estel i Ràdio Principat, un programa patrocinat per l'Associació de Metges Cristians de Catalunya. Salutacions cordials al control tècnic de Mario Ramírez i a la presentació Gerard Carrión. Us recordem que teniu tots els programes emesos disponibles al web de Ràdio Estel, www.radioestel.cat. Heu d'anar a programes, buscar Persona i Vida, i trobareu tots els programes que s'han emès a la sintonia de Ràdio Estel i Ràdio Principat. També, com sempre, us donem el contacte per si ens voleu fer arribar algun suggeriment, alguna pregunta o alguna proposta.
Feu les vostres consultes al 93 409 27 77 o a personaivida@radioestel.cat. Persona i Vida, amb Gerard Carrión.
I avui al programa Persona i Vida, avui és dimecres, toca parlar de tema de bioètica, i parlarem de la figura del beat Pere Tarrés. Ens acompanya el doctor Xavier Sanz, ell és oncòleg radioteràpic de l'Hospital de l'Esperança i membre de l'Associació de Metges Cristians de Catalunya. Molt bona tarda, doctor Sanz.
Molt bona tarda.
I moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
Encantat d'estar en sèrio una altra vegada amb vosaltres.
Dijous passat celebràvem doncs l'aniversari del beat Pere Tarrés. Parlem una mica de la gran contribució que va fer en el camp mèdic i, sobretot, a la Federació de Joves Cristians de Catalunya, actualment Federació de Cristians de Catalunya.
Sí, realment val la pena recordar la festa del beat Pere Tarrés, perquè hem de dir-ho, és l'únic beat que tenim al nostre col·legi de metges. I perquè és una figura que, encara que hagi passat el temps, recordem que el doctor Tarrés va morir l'any 1950, doncs encara així va tenir una influència en el seu entorn mèdic, i en totes les persones que l'hem conegut ens han marcat una forma de veure la medicina que pensem que és molt valuosa. S'ha d'explicar, no? Quina era la visió del doctor Tarrés, com entenia ell la medicina i quin és el llegat que ens ha deixat.
Una persona molt estimada i també, sobretot, al barri de Sarrià, que va passar també força anys.
Bueno, podríem dir a Sarrià, però també arreu de Catalunya. Els que hem tingut sort de parlar amb gent que el va conèixer en vida, doncs al barri de Gràcia, al barri de Sarrià, gent que va conèixer en el front de guerra, que van estar curats, sí, per ells, i que se'n recorden d'aquell tracte tan personal del doctor Tarrés, doncs realment els que hem pogut conèixer els testimonis directes tots eren de jugar molt la figura, no, del doctor Tarrés, sí, perquè encara recordaven, encara de petits, recordaven molt com els havia tractat.
Si li sembla, fem una pinzellada de la seva biografia i ens hi posem de seguida. Pere Tarrés i Claret va néixer a Manresa el dia 29 de maig de l'any 1905 i morí a Barcelona el 21 d'agost de l'any 1950. Fou un metge i capellà. Nascut a Manresa, com us dèiem, l'octubre de l'any 1921 es trasllada a la capital catalana i es va instal·lar una casa d'un matrimoni de Manresa sense fills que vivien al carrer Vallfogona del barri de Gràcia. El dia 12 de març de l'any 1925 va pronunciar la seva primera conferència de caràcter mèdic a la seu del Centre Moral i Instructiu de Gràcia, entitat a la qual es va vincular, i així com a l'oratori de Sant Felip Neri, on va tenir en el pare Joaquim Serra un orientador espiritual. L'any 1928 va acabar la carrera de Medicina, quan a començaments de la dècada dels anys 30 s'organitzà el moviment de la Federació de Joves Cristians de Catalunya, la FEJOC. Tarrés s'integrà i amb el temps es convertiria en un dels seus més destacats líders, ocupant importants responsabilitats a nivell nacional. A Gràcia, per exemple, va promoure el grup número 1 de la FEJOC, el Torres i Bages, en el si de Sant Felip Neri, ja després de la Guerra Civil Espanyola, durant la qual fou mobilitzat amb l'Exèrcit Popular. Tarrés s'ordenà sacerdot el 30 de maig de l'any 1942. El beat Pere Tarrés va desenvolupar la seva professió mèdica durant 11 anys al barri de Gràcia. El de les Corts va bastir la clínica sanatori Mare de Déu de la Mercè, per atendre malalts, principalment els més necessitats, també afectats de tuberculosi, malaltia molt difosa en els anys posteriors a la Guerra Civil. Cal dir una data important, el diumenge 5 de setembre de l'any 2004, al santuari de la Santa Casa de Loreto, Pere Tarrés fou beatificat per l'Església Catòlica. La seva festivitat és el 30 de maig, aniversari de la seva ordenació sacerdotal. Doctor Sanz, vol afegir alguna dada important a la seva biografia?
Bueno, s'ha de remarcar que dintre de la curta però intensa vida del doctor Tarrés, recordem que va morir als 45 anys i va morir d'un linfoma.
Molt jove, sent molt actiu, també.
Mantenint una activitat molt, molt important. Va portar la malaltia d'una forma que podríem dir heroica i va portar totes les seves activitats en aquesta última etapa de la seva vida com a sacerdot i finalment els tres últims mesos de la seva vida va ingressar justament al sanatori on havia fundat, el sanatori de la Mercè, i allà va donar un testimoni de què suposa ser malalt i com afrontar la malaltia d'una manera molt ferma, realment exemplar. Realment.
Ens ha portat diferents cites que li agradaria que destaquéssim durant el programa. Si vol, comencem per una cita important.
Sí, realment, del doctor Tarrés tenim molts diversos escrits dels seus diaris on ressalten la manera en què el doctor Tarrés entenia doncs, l'atenció mèdica, no? Per exemple, el respecte que els tenen els malalts en el metge, no? Per escrivia dels anys 30, que bonic és entrar en una casa humil i pobra on el metge pot comptar sols amb una cadira per seure. En aquestes cases humils, quan entra el metge, el miren amb gran respecte. I ell afegia en aquesta cita, jo tinc la convicció de que el metge ha de triomfar per dues virtuts, la de la seva ciència i la de la seva caritat. Això és molt important de destacar-ho, perquè el doctor Tarrés va ser un gran metge, o sigui, mai va descuidar el nivell tècnic i científic de la seva atenció mèdica per cuidar potser d'altres aspectes de que donada la seva vocació sacerdotal, que probablement venia de molt lluny, doncs en aquest sentit no va descuidar mai el fer una atenció de la màxima qualitat, fer un bon diagnòstic, fer un bon tractament. Per això sempre reclamava doncs, que qualsevol metge estigués ben format, es actualitzés, fes servir sempre el màxim coneixement de les teràpies adients per cada cas. O sigui, ser un molt bon metge, això no eximia a cap persona que s'hi dedica, no? Però al mateix temps cuidar tota aquella vessant espiritual i humana de la persona. Defenia una atenció integral de la persona.
És important els dos vessants, no? Que destacava la seva virtut, la de la seva ciència i també de la seva caritat. Dos eixos bàsics.
Sí, realment aquesta és una de les seus trets més importants i que potser ens ha de donar un exemple per al dia d'avui, que tenim una medicina tan tecnificada on s'exigeixen al metge uns resultats terapèutics els millor possibles, però que al mateix temps els malalts demanen que l'atenció sigui més humana, més propera, més comprensiva.
Podem dir que s'ha mecanitzat molt ara.
Bastant, sí. Bastant. I en canvi el doctor Tarrés en tenia la persona com un tot integral, no? És a dir, quan una persona està malalta, el cos pateix, però al mateix temps que pateix el cos, pateix l'ànima, i quan l'ànima pateix també el cos se'n ressent. Som una unitat i hem de contemplar que l'atenció mèdica ha d'atendre la persona veient tot el conjunt de conjunt de persona, cos, esperit i psicologia, no? Aquestes tres components de la persona que sense tenir una visió global de totes no es pot fer una bona medicina. I el doctor Tarrés doncs, justament es dona això, un exemple de com atendre a les persones. I ho ha deixat molt reflectit amb els seus escrits.
N'hi ha molts escrits.
Sí, realment, si un volgués apropar-se a la figura del doctor Tarrés des del punt de vista mèdic, doncs què podríem recomanar? Jo recomanaria dels seus escrits personals, dels seus diaris, jo recomanaria precisament el diari de guerra. Aquells escrits que estan recollits en cinc petites llibretes que es conserven miraculosament en el memorial del doctor Tarrés a la parròquia de Sant Vicenç de Sarrià, on hi han anotades totes les vivències dia per dia que el doctor Tarrés va tenir des del maig del 38 fins a acabar la guerra. Però sobretot en la primera part de la, del llibre, que on recull tots aquests escrits autobiogràfics, parla molt de com entenia ell el tractar amb els malalts. Hem de pensar que el doctor Tarrés estava en el front de guerra, sí, en el front republicà, i no se van estar de... Primer, no va amagar les seves creences, això per una banda, i no se'n va estar d'atendre tant soldats com civils per allà on va passar, els Pirineus, el front de l'Ebre... Però és bastant impactant tot el que va deixar reflectit en el seu diari, no? Quan parla dels militars que va atendre en el front, parla: són joves germans meus i els estimo. Em complau de tractar-los com amic. També deia en d'altres punts: em fa l'efecte que una bona paraula, una mirada afectuosa, un somriure sincer, ha d'ésser-los com un bàlsam suavíssim, molt més guaridor que les poques medicines que puguem donar-los. És a dir, el doctor Tarrés era molt conscient de que davant una situació de manca de mitjans per poder tractar bé els malalts agraïen molt aquest tracte proper, però que el doctor Tarrés ho mirava molt més enllà, mirava la persona molt més enllà d'una persona que pateix físicament, sinó una persona que pateix també espiritualment, i que això no ho feia no només per aquesta gent, sinó per fins encara més importants, no? No ho feia per sobresortir ell, no? Sinó per realment per fins més elevats, que només si s'entén la espiritualitat del doctor Tarrés es pot entendre amb la seva totalitat.
És molt maca la frase: pel metge el llit és un altar i el malalt és Jesucrist.
Bueno, aquest és el punt culminant de la seva manera d'entendre el malalt, amb una persona de convicions catòliques tan fermes com les que tenia el doctor Tarrés. Doncs ell estava convençut de que per ell el malalt és un reflexe del Crist sofrent. Llavors, ell se'n va adonar, i de fet així ho va reflectir en el seu diari de malaltia just abans de morir, doncs aquesta frase preciosa: per mi el llit és com un altar, sí, on el que s'immola és aquesta imatge del Crist, és a dir, el malalt, no? Però a més, això ell ho va portar a viure-ho personalment en el procés de la seva malaltia, amb una capacitat de portar el patiment amb un somriure fins al dia de la seva mort, no?
Sí, dijous passat celebràvem doncs la seva festivitat. Dijous passat a Sant Vicenç de Sarrià cada any se celebra una Eucaristia, sí, que és important, doncs, una Eucaristia molt entranyable i
sí,
posant a assistir-hi.
I val la pena per a la gent que no hagi pogut assistir, doncs, que quan tinguin algun moment s'apropin a la parròquia de Sant Vicenç de Sarrià per veure i venerar la tomba del beat Pere Tarrés, i també on es té la possibilitat de visitar el petit memorial del doctor Tarrés, un petit espai on hi ha 5 vitrines on es conserven els records més importants del doctor Tarrés. Per exemple, avui que en parlem de la vessant mèdica del doctor Tarrés, podem veure doncs els reculls de les notes de la facultat del doctor Tarrés, excel·lents en totes les assignatures, no? On podem veure els records del seu pas durant la guerra, inclosos aquestes petites llibretes que recullen tot el redactat del seu diari de guerra, però també d'altres records personals, o els 50 cèntims que portava a la butxaca el dia que va ingressar a la clínica de la Mercè, i també els informes de les biòpsies que es van fer de la seva malaltia, que li va fer el doctor Manresa, i després a l'Hospital de Sant Pau, on es testifica, diguem-ne, l'agressivitat de la malaltia que el va portar a la mort.
Parlem una mica del seu vessant, doncs, d'aquest impuls que va donar la Federació de Joves Cristians de Catalunya, que ell anava arreu del país, arreu de Catalunya, també era una persona compromesa amb el seu país i amb la seva gent. Com ho va fer per aglutinar tants joves?
Bueno, ho va aconseguir a base de dedicar-hi moltes hores. Hem de recordar que el doctor Tarrés, quan s'instal·la la seva consulta l'any 1928 al barri de Gràcia, perquè preferia quedar-se a Barcelona que no tornar a Manresa, on s'hagués pogut guanyar molt bé la vida, però ell en aquell moment ja havia decidit de dedicar-s'hi en cos i ànima als demés. De fet, no sabem amb exactitud per què no es conserven els escrits seus dels anys 20, però sabem que el doctor Tarrés ja va decidir de fer-se sacerdot probablement abans de l'any 27.
Jo només podia deixar de ser metge per ser sacerdot.
Exacte. Això el va portar que mentre exercia la medicina ell ja tenia el pensament de fer els estudis eclesiàstics i fer-se sacerdot. Però mentrestant no podia realitzar aquesta seva vocació, que realment era una vocació molt, molt profunda, fins que no va poder realitzar això. I en un temps en el que pujava la persecució religiosa, ell va ser capaç de sumar-se al moviment de la Jove Federació de Cristians de Catalunya. Ell va ser el president del primer grup i subdirector de tot el moviment. De fet, podem dir que quasi va ser com l'ànima del moviment de joves cristians de Catalunya. Ell aprofitava els temps que li quedaven lliures per escriure, per animar tots els diferents grups que s'anaven formant arreu de Catalunya, per formar els joves en els valors, afirmar els valors de l'esport, de la convivència, de l'amistat, de l'espiritualitat, tantes altres coses. Això el va portar arreu de Catalunya durant el període de 1930 fins a l'esclat de la guerra, i es calcula que aproximadament va ser capaç de portar i dinamitzar fins a 20.000 joves arreu de Catalunya en grups per tota la geografia.
Aniria bé, doncs, saber quina és la fórmula actual per tornar a aglutinar joves, que això convé a la Federació de Joves Cristians de Catalunya, aprofitant que aquest cap de setmana hi ha un recés, unes convivències per joves molt interessants, a més, un programa molt atractiu que es farà al Santuari de la Serra de Montblanc, i també hi haurà unes convivències que serà més un recés per adults a Poblet, i que aquests oients que ens estan escoltant es poden apuntar, perquè és una activitat oberta a tothom.
Sí, realment convidem a la gent que pugui venir a aquests recessos, perquè un ha de poder trobar un espai per trobar-s'hi, a repensar la seva vida, a plantejar quines coses són realment importants, i de fet contemplar de vegades a una certa distància la importància dels valors en la nostra vida, i que si no es fa en un espai de silenci o de recolliment no es pot arribar, que és el problema que tenim ara. Als joves els hi falta un espai en el que puguin tenir un temps de formació només amb científica, sinó també humana i espiritual.
Sí, segur que hi ha molts grups vinculats a parròquies, a moviments, però igualment poden fer-se, es poden apuntar a la Federació de Joves Cristians de Catalunya a banda del seu grup, òbviament.
Sí, per suposat. Realment nosaltres podem oferir tota una sèrie d'activitats que ajudin, no? Molt en la línia que entenia el doctor Tarrés, de portar els joves a ideals importants, no? Perquè així desenvolupar-s'hi de manera responsable en el futur.
Animem els oients que s'interessin per aquestes convivències de joves, que serà un entorn molt agradable i molt atractiu, que truquin a la federació, que és el 93-363-0364, que no tinc bé el telèfon, 93-363-0364. Poden trucar cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 7 de la tarda. Encara tenen temps, perquè això serà aquest cap de setmana, dissabte 8 i diumenge 9 de juny, dissabte tot el dia i diumenge fins a mig matí, que serà l'Eucaristia, que es farà allà al Santuari de la Serra de Montblanc, que servirà de cloenda. Donem, doctor Sanz, el contacte del programa, per si algun oient ens vol fer alguna pregunta, i continuem.
Feu les vostres consultes al 93 409 2777 o a personaivida@radioestel.cat.
Avui al programa Persona i Vida ens acompanya el doctor Xavier Sanz. Ell és oncòleg radioteràpic de l'Hospital de l'Esperança de Barcelona, també membre de l'Associació de Metges Cristians de Catalunya. Parlem avui de la important figura que va ser el beat Pere Tarrés i Claret, una persona clau pels metges, però per tots els catalans, i persones compromeses amb la fe i amb Catalunya, no, doctor?
Sí, no, la veritat hem de destacar que el Beat Pere Tarrés doncs, va tenir tot el seu recorregut com a metge, com a dinamitzador de la Federació de Joves Cristians de Catalunya, però després es va ordenar sacerdot l'any 1942. Però tot i encara que va portar llavors tota la seva tasca sacerdotal del 42 a l'any 50, mai va deixar d'estar molt a prop dels temes mèdics. Per això és important destacar que, a part de, juntament amb el doctor Manresa, de fundar la Clínica Sanatori de la Mercè per al tractament d'un problema tan important de salut com era la tuberculosi en aquests anys, quan encara no hi havia remeis suficients per a tothom, doncs va cofundar el Secretariat Diocesà de Beneficència, que és l'antecessor de l'actual Càritas. Sí. Veiem la importància que té la figura del doctor Tarrés. També va fundar l'organisme benèfic antituberculós, va promoure la campanya d'ajuda a la noia malalta. O sigui, d'alguna manera, fins al final de la seva vida, tot i encara que mai es va tornar a exercir la medicina, excepte puntualment quan algun company sacerdot a la residència
ho necessitava,
excepte en aquests casos molt puntuals, mai més va tornar a exercir la medicina. Però sí que va impulsar moltes activitats dintre de l'àmbit sanitari i sobretot va animar molt els seus col·legues metges a exercir la medicina d'una manera oberta a l'atenció als més necessitats. I això es nota, no? Per exemple, quan el doctor Tarrés una vegada donava una ploma amb un company, deia, això, aquesta ploma és perquè escriguis receptes als pobres que no tenen diners, no? Perquè ell cuidava molt aquestes coses, que els seus col·legues poguessin portar a l'atenció mèdica al nivell humà més alt possible.
També està vinculat amb Acció Catòlica.
Sí, bueno, el doctor Tarrés, en acabar la Guerra Civil, va voler tornar-hi a refer els grups de la Federació de Joves Cristians de Catalunya, però donat el context
de la institucional,
doncs es va sumar als moviments d'Acció Catòlica, fonamentalment l'Acció Catòlica Femenina de Sarrià, ja va importar tota la seva tasca apostòlica doncs, més important. No? Però del doctor Tarrés, com que n'hem parlat que bona part de la seva vida va ser metge i una altra part va ser sacerdotal, és bo de recordar com el doctor Manresa doncs deia de resumint una miqueta la vida del doctor Tarrés, no? Parlant del doctor Tarrés, deia, la seva joventut va ser una flama d'apostolat i una glossa vivent de la puresa. La seva professió mèdica va ser sempre un sacerdoci i la seva vida sacerdotal una bogeria d'amor i adeu a les ànimes. És a dir, va portar una vida mèdica com si fos un sacerdoci i una tasca sacerdotal també des del punt de vista mèdic, no? d'atenció, d'una atenció a les ànimes. Per això la vida del doctor Tarrés és un tot harmònic, on es fonen totes aquestes dues vessants. I va ser metge i va ser sacerdot, però va ser sempre sacerdot i metge sacerdot tot el seu temps.
També escrivia el setmanari Flama, que actualment tenim l'agència de notícies Flama de la Federació de Cristians de Catalunya, Flama,
exacte,
que manté el nom.
Exacte, aquest és una altra manera d'apropar-se a la figura del doctor Tarrés. Ell escrivia cada setmana quan era metge, les tardes, les nits, les dedicava a escriure en una columna que es publicava cada setmana i que animava els grups a totes les seves activitats. I és un reflex de tot el que va fer el doctor Tarrés, perquè va ser capaç d'aprofitar el temps, de tractar molts malalts, de tractar gent sense recursos, dedicar temps a la seva família per cuidar la seva mare que estava malalta, portar a tots els grups de la federació. Va ser una persona que va dedicar en cos i ànima tota la seva vida als demés, no? I aquest és el seu llegat.
Doctor Sanz, ens queda re un minut per cloure el programa, però m'agradaria destacar que hem buscat a l'hemeroteca de la Federació de Cristians de Catalunya i també doncs, ens troben els metges cristians de Catalunya i hem trobat la revista Radar de l'any 2004, que va de l'abril al setembre. Hi ha diferents escrits que parlen doncs, de la beatificació. Es va editar un número especial dedicat a aquesta important beatificació que suposo que va ser un moment de joia per a tots els metges cristians de Catalunya.
Sí, és molt important perquè sobretot hem de destacar que el Sant Pare, Joan Pau, el Beat Joan Pau II, doncs va destacar molt clarament com el doctor Tarrés era un exemple per l'home d'avui en dia, no? Aquesta devoció que tenia el Beat Pere Tarrés pels altres, la dedicació, la veneració pels altres, són trets molt importants des del punt de vista humà que ajuden a aportar una vida doncs, realment més virtuosa i per als metges encara més.
Doctor Xavier Sanz, oncòleg radioteràpic de l'Hospital de l'Esperança, metge també i membre de l'Associació de Metges Cristians de Catalunya, moltíssimes gràcies per haver vingut avui.
A vosaltres, bones tardes.
Ha estat un plaer. I aquests oients que vulguin ampliar doncs, la informació, també us poden trucar a la seu de la Federació i allà demanar-vos informació. Tenim una biblioteca, una hemeroteca, que
exacte,
està disponible.
Exacte, i recomanem a la gent que s'apropi a la figura del Beat Pere Tarrés ni que sigui llegint algun dels seus escrits.
Doctor Sanz, moltíssimes gràcies. Fins aviat.
Fins aviat.
Moltíssimes gràcies a tots els oients per la seva companyia. Recordin que tornem demà dijous a partir de les 6 de la tarda a la sintonia de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Que vagi molt bé. Fins demà.